Sí, sí. Sí, sí.
Bé, bona nit a tots. Anem a començar. la sessió ordinària número 11 del ple de l'Ajuntament de Benicarló. No se sent? Ara millor? Qui dura una miqueta més? O que se li posa una miqueta més de volumen als altaveus? No ho sé. Vale, repeteixo. Anem a començar la sessió ordinària número 11 del ple de l'Ajuntament de Benicarló. El primer punt és l'aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions extraordinàries número 9 del 13 del 6 del 2015 i la número 10 del 6 del 7 del 2015. Volem fer ús de la paraula. Senyor Martí.
Havia en la número 10 havia un error en les comissions informatives en les que participàvem la gent del grup municipal de Ciutadans. Entonces, he vist que s'han modificat dos comissions, però en tenim dos dependents de modificació perquè estan les persones permutades, d'acord? Només comenta això. Gràcies.
Perfecte. S'accepta l'esmena. Bé, el punt segon és... Ah, perdó. A votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Bé, el segon punt és dictamen a la proposta d'aprovació del nomenament de reina, dulcinea i dames de l'acord d'honor de les festes patronals 2015.
La comissió informativa d'Educació, Cultura i Esports eleva al plenari de la corporació la següent proposta: aprovar el nomenament dels càrrecs de reina, dulcinea i dames de l'acord d'honor de les festes patronals 2015, que es detallen a continuació. Reina de les festes patronals 2015, Maricín Quixal Orero. Dulcinea, Camil Bernat. Dames de l'acord d'honor, Celia Calvet Gil. Blanca Fontanet Cortés. Carmen López Oms. Raquel García Miralles. Maria Serrano Roig. Ana Añó Aiza. Andrea Molina Gil. Mar Libertat Gracia Febrer. I dames infantils, Noray Jiménez Orero, Marina Jiménez Orero, Laia Pérez Roig i Leire Capafons Carda.
Vots a favor? Vale, s'aprova per unanimitat. Bé, ja heu vist que la corporació per unanimitat vos ha nombrat oficialment ja reina i dames infantils i dulcinea de les festes patronals 2015. A partir d'ara ja sou les màximes representants oficialment de la nostra ciutat. Com a alcaldessa i representant de tota la corporació, doncs vos desitgem que passeu unes festes i un any magnífic i que gaudiu de totes les festes i d'aquest any en totes les experiències que viureu i que suposo que seran inolvidables per a les vostres vides. Vos felicitem des d'aquí a vosaltres i a les vostres famílies per el vostre nomenament i esperem que tota la representació que a partir d'ara ostentareu de la ciutat de Benicarló pues, sigui una experiència viscuda i que sigui per a vosaltres d'una forma inolvidable. Felicitar també, com he dit, a les vostres famílies que vos acompanyaran en tot este any i desitjar pues, que tinguésseu un any estupendo. ¿Vale? Moltíssimes gràcies. I ara, si vos voleu quedar al ple, pues, vos podeu quedar, però si voleu abandonar la sala de plens, pues, també ho podeu fer, clar que sí. Bé, seguim. Punt tercer, dictamen a la proposta d'aprovació del nomenament del mantenidor de les festes patronals 2015.
La Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Nomenar al senyor Agustín Cerdà Massip, mantenidor de les festes patronals de Benicarló per a l'any 2015.
Bé, vaig a favor de la proposta. S'ha aprovat per unanimitat. Punt quart, dictamen a l'aprovació del programa d'actes de les festes patronals 2015.
La Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Designar festes locals per al pròxim any 2016, els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori...
No, no, espera, estem al punt quart.
Perdó. Aprovar el programa d'actes de les festes patronals 2015, redactat pels components de la Comissió de Festes i que ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Cultura, Educació i Esports.
Algú vol fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Pots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Punt cinquè. Dictamen a la proposta d'aprovació de les festes locals 2016 i festes escolars del curs 2015-2016.
Es proposa per la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports l'adopció del segon acord. Designar festes locals per al pròxim any 2016 els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori, i 24 d'agost, festivitat de Sant Bartomeu. Segon, designar festes escolars per al pròxim curs 2015-2016 els dies 16, 17 i 18 de març de 2016.
Algú vol fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Punt sisè, dictamen a l'aprovació de la proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló a la xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull.
La Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló a la xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull.
Volen fer ús de la paraula? Senyor Manyà.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. La xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull, que ho explico perquè tinguéssim tots un poc de coneixement, perquè algú no ho coneixia, és una associació de municipis, d'ajuntaments, que va ser creada el novembre de l'any 2008 pels municipis de Morella, de Sueca, de Gandia i de Vinaròs. L'objectiu d'esta associació és incorporar-se a la denominada Fundació Ramon Llull. La causa de la creació d'esta associació va ser exclusivament la negativa de la Generalitat Valenciana a incorporar-se a la Fundació Ramon Llull, i esta negativa se va fer en els vots en contra tant del Partit Popular com del Partit Socialista del País Valencià davant d'una proposició no de llei que va ser formulada pel grup Compromís de les Corts Valencianes. Els representants d'esta Fundació Ramon Llull estan com a patrons el govern d'Andorra, el govern de Catalunya, és a dir, la Generalitat Catalana, el govern de les Illes Balears, el Consell General dels Pirineus Orientals, el que es ve denominant la Catalunya Nord, i l'Ajuntament de l'Alger, en la Cerdanya. Se preveuen els estatuts d'esta associació de xarxa de ciutats valencianes que si la Generalitat Valenciana s'incorporara, la xarxa deixaria de ser-ne patró d'esta fundació. No? L'actual president de la Generalitat, Ximo Puig, com a alcalde de Morella, va ser president d'esta xarxa. No? Els estatuts d'esta associació, en l'article 6, proclama el que és la participació activa, de cara a adquirir compromís en les mateixes finalitats que té la Fundació Ramon Llull, i entre aquestes finalitats s'estableix en l'article 6, com deia, el tema de pago de determinades quotes, pago de determinades derrames i unes altres aportacions econòmiques de la manera que estableix l'article 27 d'aquests mateixos estatuts. No? Per altra part, la Fundació Ramon Llull va ser creada el 31 de març del 2008 i se va incorporar, com dia, la xarxa de comunitat de ciutats valencianes el 15 de gener de l'any 2009. L'objectiu de la Fundació Ramon Llull és l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana i el foment i la projecció exterior de la llengua catalana. Conforme a l'article 4 dels Estatuts de la Fundació Ramon Llull, les finalitats de la Fundació són la projecció i difusió exterior de la llengua i cultura catalanes i l'enfortiment de les marques Cultura Catalana, Catalunya i Barcelona des d'una perspectiva cultural. L'actual president de la Generalitat, el mateix dia 15 de gener, quan es va incorporar la xarxa, ja va dir que aquesta presència de la xarxa com a tal seria testimonial i transitòria. Concretament, va fer referència a que més aviat que tard estarà aquí, dins de lo que és el tema de la Generalitat Valenciana, dins de la Fundació Ramon Llull. No? Nosaltres, la posició del nostre grup és sol·licitar a l'alcaldia la retirada del punt de l'ordre del dia per entendre que l'expedient està incomplet. Està incomplet i, cas contrari, votaríem en contra. I això perquè la comissió informativa, en la qual no va poder estar present el president de la comissió informativa, el senyor Barberà, tampoc s'ha poder donar massa explicacions de en què consisteix i quins són les finalitats, objectius d'aquesta xarxa, no? Entonces, aquesta falta d'informació ve donada per la falta d'actes. Ens hauria agradat veure quines són les actes que han hagut d'esta associació per poder saber a què s'ha dedicat durant aquests temps des de la seva creació, quins són els compromisos econòmics que s'adquirixen, quins són els compromisos econòmics que vinculen als ajuntaments i quins ajuntaments estan participant i quins actes s'han fet realment, no? Entonces, que té un complet desconeixement fora de lo que és el tema de lo que són les seues finalitats, no? Els motius de votar en contra, si no es retirarà, és perquè, per una part, la mateixa causa de la creació de l'associació, que és aquella negativa de la Generalitat Valenciana en el seu moment, com dic i reitero, d'adhesió per part tant del Partit Popular com del Partit Socialista del País Valencià, i la postura del PP és coneguda, no anem a fer política d'aquest punt. Però també per la posició tant del Partit Socialista com del senyor Ximo Puig en el seu moment, i perquè avui en dia en el sistema de reparto que se té a la Generalitat Valenciana entenem que és possible que la mateixa Generalitat determine si és o no convenient o quins siguin els seus motius per adherir-se a aquesta fundació. No compartim les finalitats dels estatuts de la Fundació Ramon Llull, no compartim les finalitats de la xarxa, lamentem una total ausència d'element diferencial que entenem que és el nostre valencià, que si no haver reconegut l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, que és el valencià. I també no podem compartir el tema del pago d'unes quotes o de rames o d'altres aportacions econòmiques que realment no sabem quines són, ni en què consisteixen, ni a què se destinen aquests diners, no? Notem en falta també l'informe d'intervenció, donat que si aquesta adhesió comporta el tindre que adherir-se a algo que comporta unes obligacions de pago pel fet de l'adhesió, entenem que seria necessari un informe d'intervenció al respecte i entenem també que per aquest informe d'intervenció faria falta saber quines són les aportacions i per quins conceptes. Entenem que, per una altra part, s'està fent política en la llengua, per això és el que sol·licitem la retirada i si no votarem en contra, i votarem en contra. I sobretot també perquè hi ha hagut, entenem, una variació de criteris polítics per part del Partit Socialista durant tots aquests temps, no? Des que estava el senyor Alarte, quan se va votar en contra aquella proposició no de llei, hasta el moment en què el mateix actual president de la Generalitat, el senyor Ximo Puig, com a alcalde de Morella, va ser el que va iniciar el procés per formar-se aquesta associació. I per tant, a nosaltres ens agradaria també conèixer quin és el posicionament del Partit Socialista del País Valencià en aquest punt. Entenem que, com a conseqüència dels pactes que han tingut que enyaure, pot ser que n'hi hagi que pactar, i ho puc entendre, un tema en compromís i que suposa part del preu polític, que pot suposar el tema de la col·laboració política, i entenem que l'aportar-se en aquests moments al primer pleno que se fa a l'Ajuntament ho podem entendre, en tots els respectes, com un tema d'oportunisme polític. Jo entenc que avui en dia n'hi ha unes altres necessitats en la ciutadania, entenem que és un tema que no afecta a l'àmbit local, és a excepció del que pugui resultar el tema econòmic, i entenem que en l'actual situació de la Generalitat Valenciana també ens agradaria saber quina és la postura de la Generalitat Valenciana i quina és la seva decisió. podem entendre que s'haiga fet el presentar-se no sóc com una moció, perquè no s'està en l'oposició, sinó que s'està presentant com una proposta des dels distints equips de govern, i entenem que el que detrás de tot això el que hi ha és una voluntat de que siguin els municipis els que trasladen quina és la seva postura al respecte, per així després tindrem més fàcil a nivell de Generalitat Valenciana poder prendre decisions que potser poden resultar incòmodes. Moltes gràcies.
Senyor Martí.
Gràcies, alcaldessa. Nosaltres volem dir que aquesta xarxa és una xarxa, és una associació pancatalanista. Vull dir que la seua, el seu sentit és una ferramenta per la projecció exterior de la llengua i la cultura catalana. Se publicava avui en premsa que algun regidor de Compromís dia que vol formar part d'aquest flux cultural que forma el conjunt dels països catalans. Nosaltres reiterem el que hem dit moltes vegades. Països catalans no està regulat, no existeixen països catalans. Podem parlar de Catalunya, podem parlar de Comunitat Valenciana, però no ens podem inventar paraules ni termes que no existeixen. A molt que algú els vulgui gastar, me pareix bé que la gent els gaste, vull dir, cada un diu el que vol, però quan un regidor de tots els benicarlandos està dient això, està faltant a la llei. Entonces, no mos agrada que se mos considere països catalans, perquè no ho som. Podríem pensar que això és una qüestió lingüística, una qüestió política i lingüística, us pot agradar o no mos pot agradar, però hauríem de ser conscients de que això no és política lingüística, això és política territorial. Aquí s'està treballant des de baix en una política territorial. I nosaltres recordem que els ciutadans espanyols tenen drets com a ciutadans. Els territoris no tenen drets, tenen drets els ciutadans. Cada un de nosaltres, cada benicarlando, té uns drets i unes obligacions. Com a territori ni tenim drets ni tenim obligacions. I aquí s'està fent política territorial. I a mi m'agradaria que, sobretot, o sea, que els senyors d'Esquerra Republicana al País Valencià o Esquerra Republicana a Catalunya estiguen encantats de que se secessione Catalunya d'Espanya, me pareix que està normal i crec que és així. Però ja no tinc tan clar que els senyors que han votat a Compromís tots vulguen eixa secessió, i menys encara que nosaltres formem part d'eixa secessió. I des de luego no entendria que el PSOE, el Partit Socialista Obrer Espanyol, un partit progressista i d'esquerres, se posicione al costat dels secessionistes. Jo no ho entendria, i estic convençut que molts benicarlandos que els han votat tampoc ho entendrien. Entonces descarrego això sobre la consciència de cada un de vostès. Per supost, demano la retirada de l'ordre del dia pels mateixos motius que ha donat el senyor Manyà. Me pareix més que justificat aquesta retirada. És quasi ofenent veure aquí este punt. En cas de que no retira, des de luego nosaltres votarem en contra. I votarem en contra perquè pensem que estos debats haurin divisió, haurin conflicte, fan perdre temps en un poble que té molts, molts problemes, molt més acuciants, que no estem resolent. Jo no vull que m'importin el catalanisme. Jo vull exportar el valencianisme. Nosaltres apostem per un sistema lingüístic que des de luego no és la immersió en valencià o en català. Nosaltres apostem per un sistema lingüístic on la gent, la nostra gent, surti a preparar a viure en el món real, en un món global, on domina el castellà perquè el parlen 550 milions de persones, el valencià perquè és la nostra llengua materna i la tenim que cuidar, és la nostra obligació fer-ho, i l'anglès perquè hi ha 7 o 8 mil milions de persones a tot el món que el parlen o el xapurregen i és el llenguatge dels negocis. Llavors pensem que perdre el temps en això és tonteria. Vull dir, nosaltres el que volem defendre és la cultura de Benicarló, la cultura valenciana, la cultura espanyola, no la cultura catalana. Jo crec que un català s'ofendrà tant de que jo li diga que és un valencià del nord com jo que sóc un català del sur. Llavors, sobretot descarrego sobre la seva consciència i especialment sobre el Partit Socialista Obrer Espanyol això. No sé si ho han pensat, perquè pareix que sigui una qüestió lingüística menor i sense importància. Pensen vostès que fa 20 anys estos debats estaven a Idal en Catalunya i avui s'està parlant d'agarrar les tisores i segregar un tros d'Espanya. En tonteries, o sea, el primer pas no té per què ser important. Lo important és l'objectiu, però si l'objectiu és ruïn, el primer pas és important. D'acord? Que ho tinguin en compte, demano la retirada de l'ordre del dia, en cas contrari votarem en contra. Gràcies.
Gràcies, senyor Martí. Senyor Barberà.
A veure, hi ha diverses coses, d'acord, i per tant contestaré primer al senyor Martí i després parlarem. Senyor Martí, no he entès molt bé de què està parlant, perquè ha obert un debat que si vol el dia que presentarem una moció, si vol vostè, d'independentisme, el que vulgui, creiem que no és el moment i no anem a fer-ho, però no és el debat que anem a tindre i crec que el podríem tindre, vostè, jo i qui vulgui, podríem parlar del tema, no ens ficaríem segurament d'acord, però seria interessant tindre'l. Este no és eixe debat, este és el debat de promoció de la nostra cultura i la nostra llengua. i permetem que li llegi un segon diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, diccionari, català. Llengua romànica parlada a Catalunya, així com les Illes Balears, el Departament Francès dels Pirineus Orientals, el Principat d'Andorra, la Franja Oriental de l'Aragó, la ciutat sarda de l'Alguer i la Comunitat Valenciana, nom oficial, on rep el nom de valencià. És a dir, no estem demanant res més que adherir-nos a una xarxa que seria el referent del valencià del que és l'Institut Cervantes per al castellà. És a dir, una xarxa que una fundació que farà que els nostres creadors en llengua pròpia, en valencià, tinguin visibilitat a l'exterior, puguen anar a les universitats on s'ensenya català a nivell europeu, que ne són moltes, i puguen gaudir de que els traduïsquen les seues propostes, les seues obres, a diferents llengües, que és el que fa la Fundació Ramon Llull. No l'equiparem, no és el mateix que l'Institut Ramon Llull, comentàvem abans, l'Institut Ramon Llull és un institut que funda el govern de Catalunya i el govern de les Illes Balears en el seu moment. I, efectivament, els estatuts marquen el que ha comentat el senyor Manyà. La Fundació no fa això. La Fundació, els estatuts de la Fundació són els de la promoció de la llengua tal, 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 però no diu marca Catalunya ni marca Barcelona. Això és l'Institut Ramon Llull, són dues coses diferents. I tinguem en compte, d'acord? Comenta que s'està fent política. És que jo estic content que se faci per fi política en aquest ajuntament, i això és divertit i és interessant. La falta d'informació, estic d'acord, no vaig poder anar, els meus problemes gastrointestinals intentaré que quadren en l'agenda en un futur, però bé, estic tots els dies a l'Ajuntament i podríem haver-ne parlat, no passa res, vull dir, estem parlant ara, però podríem haver-ne parlat en qualsevol moment. Els ho dic molt ràpid, els pobles que estan en representació en esta xarxa, ara entrant més concretament en la xarxa, Atzeneta, el Maestrat, Benicàssim, Faura, Morella, Onda, la Salzadella, Vistabella, l'Alcúdia, el Ginet, Bellguard, i així fins a pràcticament una cinquantena. No són pocs, han anat sumant-se'n, si bé és cert que, per exemple, Vinaròs, quan va entrar el Partit Popular al govern, se'n va sortir. I ahir també vull fer una reflexió. Se'n va sortir, igual que a Benicarló, teníem bastants problemes com tenim avui, i se va decidir intentar eliminar el reglament de normalització lingüística del valencià, entenent que estava ja normalitzat. Això se va fer. Això no era política lingüística? Jo crec que ho era. Uns aposten per no defensar els drets de la llengua pròpia i uns altres aposten per defensar la promoció de la llengua pròpia. Vull dir, i no passa absolutament res. L'entrada de la Generalitat, jo espero que la Generalitat entre. Com saben, el meu partit no està representat en les Corts Valencianes i no tenim políticament, diguem, representació per a dir si ha d'entrar o no ha d'entrar. Jo espero que entre i espero que la xarxa siga ja innecessària quan entre. Però de moment crec que no hem de perdre este tren, perquè és interessant, perquè ens dona possibilitats de portar els nostres creadors. Podem situar Benicarló en el conjunt destacat dels territoris on se parla valencià. La 11a llengua més parlada d'Europa, per cert. Quan a les quotes, si bé és cert, disculpen, que els estatuts marquen la possibilitat de quotes, la possibilitat no marquen l'obligatorietat, i aquestes quotes són zero. Són zero des de la fundació de la xarxa, i tenim el compromís del president, que és l'alcalde de Xeresa, el senyor Ferrandis, de que continuaran sent zero. De fet, ell mateix, en el seu municipi, la moció quan va entrar va dir que si algun dia hi havia quotes se n'eixirien, d'acord? Aleshores hi ha una, diguem que només és un funcionament de coordinació amb les universitats, de coordinació també amb la xarxa Lluís Vives de universitats que treballen a l'exterior, etc. I és del que estem parlant, no estem parlant d'independentisme, insistixo, parlem-ne si volen, però estem parlant de promoció cultural, que crec que és la feina de l'Ajuntament de Benicarló i més concretament de la meva regidoria, promoció de la cultura de Benicarló, que els nostres creadors tinguin potència, que no hagin d'anar-se'n a viure a Barcelona, a València, on sigui per a que estar reconeguts, que tinguin una xarxa, que puguin fer reunions, que tinguin la seva feina. I bé, crec que està prou clar, res més.
Gràcies, senyor Barberà. Algú més vol parlar?
Sí, moltes gràcies. Jo penso que és un tema que no hi ha creduna. Penso que els posicionaments estan molt clars. Jo sóc una persona, i penso que hem de fer grup també, grup municipal, respetuosos. Jo valoro moltíssim tot el que sigui la defensa de lo que són les identitats. Penso que el que tenim que fer és ficar en valor els nostres valors, valga la redundància. però entenc que la perspectiva és distinta. És distinta i existís unes connotacions que fa el que no mos poguéssim ficar mai d'acord. Penso que és un tema de respecte, jo respecto que és quin siga el seu plantejament i les connotacions col·laterals que comporte. Només demano també que respeten quin és el nostre plantejament, que no el compartim. Penso que és un posicionament que va quedar molt clar ja a nivell de Corts, a nivell inclús de Diputació Provincial. Per tant, és una algo que, independentment de que insistim, l'expedient està incomplet, l'expedient li fa falta molta informació, faria falta saber per què ha servit en aquests anys la xarxa, què s'ha fet, quines coses més enllà de lo que siguen els premis que s'haguen pogut donar per part de la Fundació Ramon Llull a determinats periodistes o escriptors estrangers, americans, europeus, per la seva tasca que hagin fet en desenvolupament de lo que sigui la llengua catalana. Me pareix tot correcte, però entenc que fa falta informació. Estem demanant que mos adherisquéssim a algo que desconeixem i no tenim aquesta informació. I això junt en el tema d'intervenció, que n'hi hauria que polir si efectivament és un tema de possibilitats, si s'han passat quotes, si no s'han passat... aquí estem parlant de coses, penso que l'expedient se tenia que completar més de cara a lo que és un expedient administratiu. De tots modos, la nostra postura sempre seria en contra. Penso que és un tema, com he dit, que s'està fent una utilització política indeguda i necessària en aquests moments, i penso que és un tema que té molt més de trasfondo i que nosaltres estem dispostos a parar de lo que siga, però que entenem que ara ni és el moment ni l'oportunitat. Moltes gràcies.
Senyor Barberà.
Bé, només tampoc voldria redundar. Senzillament, la perspectiva efectivament és distinta, i és distinta perquè, com ha quedat clar en la Generalitat i ha quedat clar en la Diputació, vostès... no vostè personalment, ja mos entenem, vostès defensen coses acientífiques i per tant no mos apuntem ahir perquè això és català. I això, jo puc respectar el dret que té vostè a dir la seva opinió, però aquesta opinió no la puc respectar perquè és una opinió científica. Puc respectar que algú diga que la Terra és plana, però no puc respectar aquesta opinió equiparant-la a la que diu la ciència. Respecte a l'expedient, vam entendre que les quotes C0 no feia falta... passa per intervenció. Si en el cas que apareguen quotes en un futur, òbviament haurem de discutir si volem continuar-hi o no volem continuar-hi, i si des d'intervenció se decideix. I senzillament, torno a insistir, potenciar la cultura pròpia és el que farem amb això, potenciar-la més en ferramentes extres que no tindríem si no estiguérem. I torno a dir-ho, no és un tema de nacionalisme, no és un tema d'independentisme, no és un tema d'annexionisme, és un tema lingüístic, cultural. Apuntar-se a l'Institut Cervantes no és un problema? Seria un problema perquè les llengües no tenen territoris? No, no passaria res. Apuntar-se així, sí? Els peruans són menys peruans per estar a l'Institut Cervantes? No. Els valencians seran menys valencians per estar a l'Institut Cervantes? No. Som valencians, òbviament, compartim llengua, òbviament. A partir d'ahí no veig on tenen el problema. Moltes gràcies.
Bé, abans de sometre el punt a votació, ja que s'ha nombrat que faltaven informes d'intervenció, l'interventor municipal vol parlar. Senyor Lasilla.
Sí, des del meu punt de vista té raó el president del grup municipal del Partit Popular. En l'article 6 s'estableix que els deures dels membres de l'associació és contribuir al sosteniment de l'associació en pagament de quotes, derrames i altres aportacions. Fa falta un informe, una valoració de les conseqüències econòmiques d'aquesta adhesió i una fiscalització per a la intervenció municipal. No és suficient un compromís de ningú de si les quotes seran zero o no seran zero. Tot això ha de constar clarament en l'expedient i s'ha de aprovar en els termes que consta l'expedient. Per tant, en aquest punt, efectivament, falta la fiscalització per a la intervenció municipal i una valoració de quines serien les despeses, les conseqüències econòmiques per a l'Ajuntament. Si no es deixinen, no es deuria sometre a votació.
Bé, doncs, escoltant la intervenció de l'interventor, considerem que sí que realment falta un informe, perquè el punt 6è del conveni així ho determina, de manera que, si sembla bé al ple municipal, doncs es retira el punt i es torna a portar en el propi ple en tots els informes. D'acord? Punt 7è, dictamen a la proposta de concessió de la subvenció nominativa al Club Natació Benicarló.
La Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Primero, la concesión de una subvención nominativa al Club Natación Benicarló para la realización de la travesía a nado Peñíscola-Benicarló, Copa de España de Aguas Abiertas, edición 2015, por un importe de 2.400 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.48902 del presupuesto 2015.
¿Cuál es su uso de la palabra? Señor Pérez Ollo.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bé, jo sé que sabem tots que, que els compromisos adquirits anteriorment amb l'anterior equip de govern i personalment com a regidor en, aquella, en la legislatura passada no són d'obligat compliment, però ens agrae i considerem que és bé que considerem que l'esport, el turisme, el prestigi del nostre poble i l'economia que també se dinamitza, que és aquests esdeveniments esportius que siguen apostant per ells. Torregul, no vaig dir en la comissió, i volia dir que les agraïso que siguessin en aquesta dinàmica que compartim d'anys anteriors i que en aquesta línia s'ha de continuar. Moltes gràcies.
Bé, doncs, pues, si ningú més vol fer ús de la paraula, passem al punt de votació. Vaig a favor, per unanimitat. Punt 8è, dictamen a la proposta d'aprovació del nomenament de premiats en la Gala de l'Esport 2015.
La Comissió Informativa de Cultura i Esports ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. A proposta de l'acte del Consell Consultiu d'Esport de data 12 de maig, de la qual resulta que, després de la baremació realitzada, es proposen els guanyadors següents. Millor esportista, Francisco Peña Pau, del Club Cazadores San Humberto. Trajectòria esportiva, Miguel G. Agellida, del Club Ajedrez Benicarló. I entitat més destacada, Club Baloncesto Benicarló.
Algú vol fer ús de la paraula? Vaig a favor, per unanimitat. S'aprova el punt. Punt 9è, dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit d'acció social.
La Comissió Informativa de Benestar Social ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. El nomenament de la persona destacada en l'àmbit d'acció social per l'any 2015 al senyor José María García Coscollano, voluntari actiu de l'entitat Creu Roja Benicarló, i sotmet aquest punt a l'aprovació del plenari.
Volen fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Punt 10è. Dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit cultural de la ciutat de Benicarló 2015.
La Comissió Informativa de Cultura i Esports ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Nomenar al senyor don José Luis Guzmán Grau, persona destacada en l'àmbit cultural 2015.
Volen fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Jo no voto. Punt 11. Dictamen a la proposta d'aprovació i actualització del projecte museològic del Museu de la Ciutat de Benicarló.
La Comissió Informativa de Cultura i Esports ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. Aprovar l'actualització del projecte museològic bàsic del Museu de la Ciutat de Benicarló redactat per la tècnica de promoció cultural per tal de poder remetre el document a la Direcció General de Patrimoni i sol·licitar la declaració de museu reconegut.
Volen fer ús de la paraula? Senyor Barberà.
Molt breu, només per comentar què és. Sé que vostès ho saben, però suposo que pel públic en general. El MUCBE, el Museu Ciutat de Benicarló, ara mateix no consta com a museu pròpiament dit, i senzillament és actualitzar això per a obtenir les subvencions que pertoquen, poder gestionar noves troballes, etc. És perquè tinguin constància, senzillament. Gràcies.
Señora Eugenio.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, como tal ha explicado el nuevo regidor de Cultura, yo quería explicar un poquito esto. Desde el año 2005 que tenemos el museo, de la ciudad, pues bueno, el proyecto que se hizo primero fue un proyecto de salas permanentes, de exposiciones permanentes, y bueno, con el tiempo y el paso de los años, que han pasado 10 años y en estos últimos años, pues bueno, hemos visto que tenía que ser un espacio vivo, que se tenían que hacer otras cosas dentro del museo. Evidentemente, dentro de estos últimos 4 años han habido muchas exposiciones más dinámicas, exposiciones temporales, y bueno, y en el museo pues se han hecho tanto conciertos como teatro, como charlas, es decir, toda una serie de actividades que nos ha llevado a tener este museo como un espacio más vivo. Hay que saber que todavía este era como un centro cultural, no tenía la calificación de museo. Entonces, por parte de la Consellería de Cultura, se nos propuso, dado que habían visto toda la actividad de estos últimos años, la posibilidad de incorporarlo como museo. Esto quiere decir que hemos tenido que hacer un nuevo proyecto. Con este nuevo proyecto se han incorporado todo lo que se hará dentro de este espacio y tendremos la posibilidad de que Benicarló tenga un museo reconocido, que será el único museo de la comarca, y también entrará a formar parte de los museos de la Comunidad Valenciana, y creo que será algo muy importante que sea para nuestra ciudad. Nada más.
Vale, pues pásame el punt a votació. Vots a favor? S'aprova el punt per una... Punt 12. Dictamen a la proposta d'aprovació del compte de recaptació de Sant Gregori corresponent a l'exercici 2015.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Aprovar la rendició de compte realitzada per l'encarregat del mercat Juan Aran Luján i els ingressos efectuats corresponents a la recaptació de la taxa per ocupació de via pública dels llocs de la festivitat de Sant Gregori 2015, que ascendixen a un total de 3.650 euros.
Volen fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 13. Dictamen a la proposta d'aprovació amb caràcter provisional de la modificació de l'ordenança fiscal T2 corresponent a la taxa del cementeri municipal.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. Aprovar amb caràcter provisional la modificació de l'ordenança fiscal T2 reguladora de la taxa per cementeri municipal, la redacció de la qual s'adjunta al present acord, i exposar al públic aquest acord per al seu examen i presentació de reclamacions, si s'estimen oportunes, durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació en el boletí oficial de la província.
Volen fer ús de la paraula? Senyor Flors.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Simplement aclarir un poquet el que és aquesta modificació de la tassa. Ve com a conseqüència de que ha variat la demanda en el que és la disposició dels nissos del cementeri. La fila número 1, que era molt menys demandada, ara en la nova disposició és més demandada, i el que s'ha fet és modificar els preus entre la primera i la tercera fila. Aclarir que el que és el preu de la fila completa continuen sent iguals, fila segona i fila quarta no s'han modificat, i la primera fila abans valia 364 euros i a partir d'ara valdrà 549 euros, i la tercera fila, que valia 556 euros, a partir d'ara passarà a costar 371 euros. Però, com dia, el preu de tota la fila de nitxos continuarà sent el mateix. És simplement per regular un poquet la demanda. Res més.
Algú més vol fer ús de la paraula? Passem al punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Bé, ara teníem que portar per urgència uns punts de l'àrea d'urbanisme, que avui... que ahir se va fer una comissió extraordinària d'urbanisme per aprovar 4 punts, però també estàvem parlant ara en el secretari i en el senyor interventor, que pareixia que també falta algun informe d'intervenció, de manera que aquests punts de la comissió d'urbanisme els portaríem també al proper ple, o si més no faríem un ple extraordinari la setmana que ve per aprovar aquests 4 punts de l'àrea d'urbanisme. D'acord? Bé, la part de control... En el punt 14, dació de compte de l'informe de compliment de llei de morositat corresponent al primer trimestre de 2015. Estos punts de la dació de control estan los expedients a disposició de tots, suposo que ja els hauran vist, de manera que no fa falta dir de lo que són. El 15 és dació de compte de l'informe relatiu al pla d'ajust corresponent al primer trimestre de 2015. El 16, dació de compte del decret d'alcaldia de data de 7 de juliol de les presidències i vicepresidències de les comissions informatives. i el 17è, dació de compte dels decrets i resolucions d'alcaldia i tinences d'alcaldia delegades des del 16 d'abril del 2015 fins al 15 de juliol del 2015. El punt 18è, pregs, preguntes i mocions. Tenen alguna pregunta? No? Bé, doncs, pues, s'alça momentàniament la sessió, però aquí hem de dir que, d'acord amb el... De moment, el nou equip de govern està elaborant un reglament ordinari del ple municipal, de manera que els ciutadans de Benicarló puguen dirigir-se al ple municipal per a fer les preguntes i ser interlocutors d'aquesta alcaldia per a poder fer les preguntes que consideren oportunes. Com que encara s'està elaborant aquest reglament ordinari de participació en els plenaris municipals, pues, provisionalment s'ha acordat per part de l'equip de govern de que els ciutadans de Benicarló puguen adreçar-se al ple municipal per a formular les seues preguntes a través de la seva regidora de participació ciutadana, i com que en este ple sí que s'han adreçat tres ciutadans per a fer unes preguntes, pues la regidora de participació ciutadana formularà les preguntes i jo les contestaré. Senyora Pérez.
Gràcies, senyora alcaldessa. Ui, mare, això dels micros. Bona nit a tothom. Més que res, agrair aquesta oportunitat i sobretot a la ciutadania de poder donar el primer pas en el que és la participació ciutadana. Com bé ha dit la senyora alcaldessa, tant el ROM, que és el Reglament Orgànic Municipal, com el Reglament de Participació Ciutadana està en procés d'esborrany i que properament informarem del procés, de com està anant. A veure. Primera pregunta del señor Gregorio Segarra Calvet. Siendo que según se desprende de las noticias aparecidas en prensa en su tiempo que la empresa Mercadona se comprometía a desarrollar un parque de ocio o similar en los terrenos de propiedad municipal anexos a la Nacional 340, Avenida Magallanes, como parte de las contrapartidas por la recalificación del suelo en el que se instauró la segunda, en orden cronológico, gran superficie de su marca a nuestra ciudad y que, a pesar del largo periodo de tiempo transcurrido desde entonces, sigue sin realizarse, ¿existe alguna otra contrapartida que haya anulado o sustituido a la citada? Y, en caso negativo, ¿existe intención por parte del actual equipo de gobierno de exigir el cumplimiento del citado compromiso?
Bé, en aquesta pregunta el que hem de contestar és que les afirmacions que aquí diu el senyor Segarra pues, no són del tot exactes. En l'any 2002 es va aprovar una modificació puntual del Pla General en virtut del qual se procedia a substituir l'ús residencial per un ús terciari de la unitat d'actuació número 14. Però, si no ho saben, la unitat d'actuació número 14 són els terrenys en els que es troba actualment Mercadona i l'actual edifici de les dependències d'urbanisme, de les dependències municipals, el que és l'antic garatge de Martínez. I trasbassant els espais dotacionals inicialment previstos en dita unitat d'actuació, l'àmbit del sòl urbà denominat PRI 3-4, que per qui no sabia on és exactament el que està delimitat pel carrer Ull de Cona, l'avenida Magallanes, la Nacional 340, Puig de la Nau, Mestre Miguel García Ochoa i carrer Tossal de les Figueres. Pues bé, el promotor de l'actuació era la societat mercantil Casuer Inmuebles SL, propietària de les parcel·les per als que se sol·licitava la recalificació dels usos, que a la seva vegada era propietària d'una parcel·la en l'àmbit del PRI 3-4. Dicha mercantil va oferir a l'Ajuntament la cessió gratuïta de la totalitat de la finca en la que es va construir l'edifici d'urbanisme, l'edifici administratiu, que era el sòl dotacional de la unitat d'actuació 14, i de part d'una altra finca de la seva propietat ubicada dins del perímetre del PRI 3-4. L'Ajuntament va acceptar dicha sessió en una junta de govern de fecha 3 d'abril del 2003. Estic mirant el senyor Manyà perquè en aquell moment era vostè concejal, no, senyor Manyà? Bé, les superfícies cedides se corresponen en 700 metres quadrats de zona verda i 1.550 metres quadrats de sòl dotacional, i la seva ubicació se concretarà en el projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució número 1 del citat PRI 3-4, que estan encara pendent d'aprovació. A més, dicha mercantil, Casuer Inmuebles SL, se va comprometre a sufragar a la seva costa l'execució de dites dotacions públiques. Per a garantir el compliment de dita obligació, va depositar un aval bancari en la tesoreria municipal. L'efectiva execució de les obres d'urbanització i, per tant, de la zona verda referida, de la que diu el senyor Segarra, correspon a l'agent urbanitzador del programa d'actuació integrada de la UE número 1 del PRI 34, actualment la societat mercantil Edificaciones Vilanova. Dita actuació urbanística se troba atascada en l'aprovació del projecte de reparcel·lació que no acaba de produir-se, el que és necessari per a poder iniciar després les obres d'urbanització. És intenció d'esta corporació municipal reunir-se pròximament en l'agent urbanitzador, en Edificacions Vilanova, per a instar-li a que finalitzi el procés de gestió. Aquesta és la resposta del senyor Segarra. Hi ha una altra pregunta del senyor Segarra. Señora Pérez.
Sí, efectivamente, gracias. Siendo que según se anunció en su momento por parte de las autoridades municipales pertinentes que el Ayuntamiento de Benicarló se comprometió con Bancaja, ahora Bankia, propietaria de los terrenos situados en la avenida Marqués de Benicarló, esquina César Cataldo, conocidos popularmente como el Solar de Orero, a asumir el coste del derribo y el allanamiento de lo allí construido a cambio de obtener la cesión de los mismos para instalar un aparcamiento público, durante el tiempo que la entidad propietaria no ejecutara en los mismos algún tipo de obra o construcción, y como sea que, a pesar del tiempo transcurrido desde que el Ayuntamiento de Benicarló cumplió con su parte del pacto, allí no se ha realizado obra ni se ha instalado aparcamiento alguno. ¿Cuál es el motivo por el que no se ha habilitado el aparcamiento? Y, en caso de ser imputable a la entidad propietaria del terreno, ¿piensa el actual equipo de gobierno realizar alguna acción tendente a exigirle el cumplimiento inmediato del acuerdo alcanzado en su día?
Bé, el senyor Segarra se refereix als terrenys que, en els que antes ubicaven les naves d'Orero, que estan delimitats per l'avinguda Marquès de Benicarló, el carrer de Miquel i Polo i el carrer Grau. Bé, no existeix cap conveni, no es va arribar a firmar mai cap conveni subscrit per la propietària per a l'ús dels citats terrenys com a aparcament públic. Això és el que em diuen a mi els serveis tècnics. Mai se va firmar cap conveni. Se va intentar en el seu dia, durant les anteriors legislatures, primer per part del senyor Cuenca i després per part del senyor López, els dos regidors d'urbanisme, arribar a un acord en els propietaris dels terrenys, però no va fructificar degut als diferents canvis societaris d'esta entitat. El derribo del conjunt edificatori que existia en aquests terrenys va ser pagat per l'entonces propietària CISA, cartera d'immuebles SLU, que va sol·licitar licència municipal i se li va ser concedida en fecha 19 de maig del 2011. Així mateix, posteriorment, en el 2012, van presentar un projecte per a la realització de les obres d'urbanització necessàries per a dotar els terrenys de condició de solar i les va ser concedida una licència per executar les obres d'urbanització en fecha 16 de gener del 2012. Aquestes obres d'urbanització mai van arribar a executar-se. L'Ajuntament de Benicarló va pagar només el cost d'adequació del tramo de vorera recaient a l'avinguda Marquès de Benicarló. Aquesta és la resposta. Sí. Hi ha més preguntes? Senyora Pérez?
Sí, gràcies. Del senyor Francisco Vallès Marzal. Aquestes dos, com són breus, les diré juntes per a que pugui contestar vostè. ¿Para cuándo se va a constituir el Consell Agrari? ¿Cuántos y cómo se nombrarán sus miembros? ¿Piensa constituir el Consell de Seguretat? ¿Quiénes en su caso lo van a componer? Gracias.
Bé, el reglament del Consell Agrari, que es troba penjat a la web de l'Ajuntament, té diversos articles, concretament 13 articles, i este Consell està completament reglamentat, de manera que reglamenta el que és la naturalesa del Consell Agrari, que és un òrgan consultiu d'assessorament i de participació dels veïns de la nostra ciutat i de les seues associacions en assumptes agraris de competència pròpia o d'altres administracions públiques que se li encomanen a l'Ajuntament. I parla de l'àmbit de l'actuació del Consell Agrari està circunscrit al terme de Benicarló, de les seues atribucions, pues, avaluar la realitat agrària del municipi, assessorar els restants òrgans de l'Ajuntament en matèria agrària, proposar les mesures que propicien el desenvolupament rural, col·laborar en la distribució dels recursos, col·laborar en la promoció de l'associacionisme, etc. En l'article 4 parla de la composició del Consell Agrari, ja que pregunten quantos i com se nombraran sus miembros, pues he de dir que el president del Consell Agrari és l'alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Benicarló o el consellal en el qual delegue, en aquest cas el consellal en el qual s'ha delegat la presidència del Consell Agrari és el regidor d'Agricultura, senyor Roca, aquí al meu costat.
i després hi ha uns vocals. Hi ha un representant de cada grup polític que integra la corporació municipal, que estan ja tots completament nombrats, perquè se van nombrar quan se va constituir aquest ajuntament, i després hi ha, en representació de les organitzacions professionals agràries, hi ha dos vocals nombrats per l'Associació Local d'Agricultors, a la FEPAC, dos vocals nombrats per la Unió de Llauradors i Ramaders, un vocal nombrat per l'UGT, un vocal nombrat per Comissions Obreres, i en representació d'altres organitzacions n'hi ha un representant nombrat per la Cooperativa Agrícola Sant Isidro de Benicarló, un representant nombrat per l'Associació de Dones Llauradores, un representant nombrat pel Consell Regulador de la Denominació d'Origen de la Carxofa de Benicarló, un representant nombrat per les Societats Agràries de Transformació de RECS i un representant nombrant per les Societats Agràries de Transformació de Comercialització de Comerç. Estos són tots els membres que formen el Consell Agrari. I després hi ha un secretari, que és el secretari general de l'Ajuntament o funcionari en el qual delegue. Jo he de dir que aquesta delegació ha estat feta i ara, de moment s'ha delegat la secretaria en Cinta, en la senyora Cinta Pellicer. Des d'aquí puc dir que el Consell Agrari la setmana que ve se convocarà, se constituirà el nou Consell Agrari i els nous membres que formen la nova corporació municipal, i la setmana que ve serà la constitució del Consell Agrari, la nova constitució del Consell Agrari, a la qual assistiré jo com a alcaldessa i delegaré la presidència en el regidor d'Agricultura, senyor Roca. La setmana que ve se convocarà el Consell Agrari, perquè ara ja està nombrada la secretària del Consell Agrari, que era anteriorment ho feia una funcionària que es va jubilar i s'ha tingut que nombrar nova secretària. En quant al Consell de Seguretat, tenim un Consell Local de Seguretat Rural. Aquest Consell Local de Seguretat Rural surt de la mateixa Junta Local de Seguretat en la qual hem fet la reunió esta setmana. Una Junta Local de Seguretat que està completament reglamentada en el Boletí Oficial de l'Estat i que es va celebrar esta setmana en tots els seus membres. Dins d'esta Junta Local de Seguretat se contempla que cada municipi pugui tindre un Consell Local de Seguretat Rural que se crea a l'amparo de l'article 13 del Real Decret 1087/2010 de 3 de setembre, per el que s'aprova el reglament que regula les juntes locals de seguretat, sent un òrgan per a facilitar la màxima participació ciutadana en la millora dels nivells de seguretat pública en l'àmbit rural en el territori de Benicarló. El Consell Local de Seguretat serà l'Ajuntament. Bé, aquest Consell Local de Seguretat està constituït, està completament constituït, i la composició, també la vaig a llegir perquè tot el món s'entere, que és el president, és la presidència com respondrà a l'alcalde o el concejal en qui delegue. Els vocals són el concejal delegat de policia, el concejal delegat d'agricultura, el jefe de la policia, el tenent comandant del puesto de la Guàrdia Civil de Benicarló, el teniente comandant del puesto de la Guàrdia Civil de Benicarló, un representant de cada un dels grups que formen part de la corporació municipal i tres representants del Consell Agrari Municipal, i el secretari, el de la corporació o un funcionari en què se delegue. I després hi ha altres persones invitats per la presidència que per les seves funcions o coneixement s'estime que sigui convenient que assistisquen. Jo li he de dir que este Consell de Seguretat també està constituït i també se podrà convocar. La periodicitat també me sembla que és una vegada cada semestre, de manera que com a mínim ha de ser dos vegades a l'any, i també se convocarà en breu este Consell Local de Seguretat Rural. Queden contestades les preguntes?
Queda una última? Sí. Gràcies. M'agradaria fer un apunt sobre aquesta última pregunta, donat que nosaltres demanem per part de la ciutadania que fessin preguntes, no parlem de rumors. ¿Vale? M'agradaria que això quedés clar. Així doncs, per part de Daniel San Nicolás Mateu, circula el rumor por la ciudad que las denuncias efectuadas por la policía local a los ciudadanos y ciudadanas por no recoger las defecaciones de los perros, estas no han sido tramitadas y por lo tanto no pagadas. ¿Qué hay de verdad o falso en dicho rumor?
Bé, estic d'acord amb la regidora de Participació Ciutadana de que les preguntes han de ser concretes, no podem, però bueno, contestarem igual. Bé, l'Ajuntament de Benicarló en aquests moments no té cap ordenança al respecte. L'ordenança municipal de tinença d'animals domèstics
no ho contempla. En este cas, l'Ajuntament de Benicarló el que té és una ordenança municipal de tenència d'animals domèstics, està penjada a la web, i que és una ordenança molt antiga, concretament del 17 de juny del 2002. Crec que era alcalde encara el senyor Jaime Mundo Alberto, que és el que firma l'ordenança municipal. Per a sancionar les conductes a les que se refereix el ciutadà que ha fet la pregunta, hem d'estar al que disposa la llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana sobre protecció d'animals de companyia. Concretament hem de posar en relació els articles 8.2, 25.1e i 28. L'article 8.2 diu que el propietari o poseedor deberà adoptar les mesures que estime més adequades per impedir que ensucie les vies i els espais públics. Els ajuntaments podran habilitar en parques, jardins i llocs públics instal·lacions adequades per a tal fin. L'article 25.1e diu: a efectos de la presente ley, las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves. Serán infracciones leves la posesión de perros no censados, no disponer de los archivos de las fichas clínicas de los animales objeto de vacunación o de tratamiento obligatorio, que estos estén incompletos, el transporte de animales con vulneración de los requisitos establecidos en el artículo 6, la venta y donación a menores de 18 años o incapacitados sin la autorización de quienes tengan su patria potestad o custodia, y cualquier infracción a la presente ley que no sea calificada como grave o muy grave. El article 28 diu: les infraccions leves se sancionaran con una multa, i ara és lo graciós, de 5.000 a 100.000 pessetes. O sea que realment jo sí que he de dir que de moment no se n'ha tramitat, no s'ha sancionat encara cap ciutadà, i que això pues també serà motiu d'estudi per part d'esta nova corporació municipal de com s'han de tramitar aquestes sancions i si hem d'elaborar un nou reglament o una nova ordenança municipal de tenència d'animals domèstics que contemple aquestes infraccions per part dels usuaris o els propietaris dels animals. No hi ha cap pregunta més, pues s'alça la sessió.